Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui us parlarem de la representació de la Consueta de Sant Jordi el proper divendres a la Catedral de Girona. També hi ha motiu del Dia del Llibre. El nostre company Josep Víctor Gay ens recomanarà llibres per aquesta diada. Benvinguts, comencem com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Tercer diumenge de Pasqua. La celebració de la primera comunió. M'adreço als pares, avis i familiars dels infants que en aquest temps de Pasqua faran la primera comunió, però també a totes les comunitats parroquials que la celebren. Durant els diumenges de Pasqua, les narracions evangèliques ens presenten l'experiència dels apòstols en les seves trobades amb Jesús ressuscitat. Aquest diumenge llegim la dels deixebles d'Emaús, que reconeixen Jesús en la fracció del pa, és a dir, en l'Eucaristia. Avui el Senyor ressuscitat ens ve també a trobar en la celebració. El podem reconèixer i el podem rebre. A partir d'aquests dies, a la majoria de parròquies se celebren durant mesos les primeres comunions i per això m'ha semblat oportú oferir-vos la meva reflexió. La primera comunió ha de ser una experiència cristiana intensa per l'infant, pels pares i familiars i també per la parròquia. Cal vetllar perquè la primera comunió no sigui només una festa més de creixement, sinó la gran festa cristiana de l'Eucaristia. Quan prepareu la primera comunió, cal remarcar sobretot la celebració de la missa, el fet de combregar amb Jesucrist i no donar tanta importància als altres elements de la festa, l'àpat, regals, vestits. Cal recordar als familiars i convidats que hi participen que és una celebració cristiana molt important i que si no tenen costum de participar-hi, han de mantenir actituds de respecte i de col·laboració amb els responsables de la celebració. Sempre que tingueu ocasió, digueu a l'infant que fer la primera comunió és un fet important per la seva vida. Gràcies a la catequesi ja coneix Jesús. És estimat per ell i també el vol estimar. I ara el podrà rebre en el pa consagrat. L'infant ha de comprendre que combregar amb Jesucrist és un gran regal, el millor regal que pot rebre. Però alhora ell ha d'entendre, i els pares heu de saber, que assumeix un compromís. Participar i combregar en la missa dels diumenges per viure cristianament. Si fa la primera comunió, és perquè faci la segona, i la tercera, i la quarta, i la de cada diumenge. Si no s'escolta la paraula de Jesús, si no es menja el seu cos, aliment per viure segons Déu, si no es prega amb els deixebles de Jesús avui, difícilment es pot tenir l'alegria de creure. Els mossens, els catequistes, ja hem explicat als petits què significa fer la primera comunió, però la paraula dels pares i avis no la pot substituir ningú, i el vostre exemple encara menys. L'infant ha de comprendre que el fet de combregar requereix que pregui, que sigui més servicial, més treballador, més afectuós, més sincer, més bon company, més solidari, que ha de continuar participant en la catequesi per conèixer més Jesús. També l'ajudarà que feu a casa una pregària especial els dies abans de la combregar. Per exemple, Senyor Jesús, amic, d'aquí uns dies us podré rebre per primera vegada. Ajudeu-me a preparar-me bé. Us estimo. Amén. Sobretot, que no la faci sol, sinó amb els pares. Els infants es preparen celebrant el sagrament del perdó i per als pares també és una bona ocasió per participar en la celebració de la penitència, per confessar-vos. Potser alguns teniu dificultats. Fa temps que no hi aneu, que no hi heu anat, no sabeu què dir, com manifestar els pecats i us fa una certa angoixa i vergonya. Que aquestes dificultats no us bloquegin. Adoneu-vos que pot ser el millor moment per experimentar el perdó i la pau de Déu. I els fidels de la comunitat parroquial acollim amb goig les celebracions de la primera comunió, malgrat que comportin algun enrenou. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta el periodista Òscar Bardagí. Moltes gràcies, Òscar, quan vulguis.
La celebració anual de la Pasqua és la pedagogia més normal, la més sana i la més eficaç de l'Església perquè puguem créixer en el nostre reconeixement del Crist home com a nostre Senyor i nostre Déu. La Pasqua és alegria, un temps per no lamentar-nos, per néixer de nou, per fer-nos grans, per créixer com a cristians, per divulgar bones notícies, per ser optimistes des dels nostres mitjans de comunicació. En el meu programa de ràdio ideal m'agradaria ser positiu, difondre els valors que considero bons per a tothom, donar a conèixer testimonis de persones que fan el bé, que ajuden, que fan de voluntaris en entitats que necessiten mans per arribar allà on no arriben els diners, un voluntariat que els hagi apropat al patiment del món i que els hagi interrogat. M'agradaria mostrar joves generosos, que són el futur, però que sobretot són el present de l'Església. Joves en qui altres joves s'emmirallen, que els trien com a models de vida. En definitiva, per Pasqua, al meu programa de ràdio ideal, m'agradaria encomanar una pandèmia saludable com és la de ser bones persones.
Per donar esperança a qui més ho necessita, per la solidaritat i el compromís, per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat, pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El pròxim divendres, dia 23, festivitat de Sant Jordi, se celebra un cop més la Consueta de Sant Jordi. És un espectacle teatral molt maco, des d'aquí us el recomanem, i en parlarem ara amb en Joan Pinya, que és director del Museu de la Catedral de Girona. Benvingut, Joan.
Molt bon dia.
Bon dia, benvingut amb nosaltres. Per què se li diu Consueta de Sant Jordi? Perquè la Consueta no és més que un llibre, no?, que tenien les parròquies. I que anaven apuntant dades i coses que passaven a la parròquia.
Exacte, això, és que és això mateix. I la Consueta és això, les festivitats, els actes que hi havia a la parròquia, i un d'ells era celebrar actes patronals, com per exemple la figura del sant, o actes cristològics o marians, no?, com actes de la passió, del naixement.
Per tant, la Consueta, això, que es representa, què significa? Què és?
És la celebració que es feia el dia de Sant Jordi, per tant, a la Consueta, en aquest cas la Catedral de Mallorca, que és on es treu aquesta obra, constava que el dia de Sant Jordi se feia aquesta obra. Per això ja està vinculada la paraula Consueta amb aquest calendari que deies.
I és la que es feia a Mallorca, la festa que es feia aleshores a Mallorca.
Exacte, aquesta Consueta que nosaltres reproduïm ve de la Catedral de Mallorca.
I en què consisteix?
Bé, es tracta de la pròpia història de Sant Jordi, que tots coneixem, de Sant Jordi, el drac, la princesa, el que ha portat a la història original, no?, la història medieval, no?, potser la que avui dia coneixem, no?, amb el final feliç, de la parella feta, sinó un altre tipus de final més vinculat a la història del sant.
Quanta gent hi participa?
Ostres, doncs és un grupet entre... Clar, no només els que surten a escena hem de comptar, sinó amb tots els implicats. Perquè, clar, hi ha gent, per exemple, els que fan volar el drac, els que s'ocupen de tema de so i il·luminació, el propi personal de la catedral implicat. Sí, podem arribar a un equipet d'unes 30 persones.
Perquè d'actors, qui són els actors? Quants actors hi ha?
Actors són uns... no arriben als 10, són uns 6... Actors, perquè hi ha alguns que repeteixen papers, no?, tal com es feia també a l'època, no?, que es feien molts pocs actors. Fins i tot tenim documentat que hi ha moments en què eren els propis canonges de la catedral que feien aquestes obres de teatre. Mm. Per tant, era habitual això que fossin grups reduïts, solen ser obres amb actors de grups reduïts.
La Consueta de Sant Jordi, quan es representava?
Totes aquestes consuetes, de Sant Jordi o qualsevol altre sant o fets cristològics, sempre estaven vinculades a la festivitat. O sigui, la de Sant Jordi representava per Sant Jordi, la consueta de la resurrecció es celebrava per el dia de Pasqua, la de Nativitat per Nadal... O sigui, sempre estaven vinculades a la festa que se celebrava per aquell personatge. No eren així com bolets, qualsevol dia de l'any.
Quina època? De quan és l'època que es representa ara a la Catedral de Girona, que podrem veure el pròxim divendres, dia 23? De quan data?
És medieval. És una consueta que realment té ja un bon grapat de segles a l'esquena i ja fa temps que s'ha deixat de fer, tot i que alguna vegada en algun lloc s'ha intentat de recuperar i se n'ha fet alguna reproducció arqueològica, però ja fa molt temps que s'ha deixat de fer, perquè això era molt habitual en època medieval, però ja el Concili de Trento va reduir molt totes aquestes celebracions. Perquè, clar, no podem dir-los celebracions litúrgiques. I, per tant, això es van anar reduint en pro de celebracions autènticament litúrgiques. I ara, avui dia, clar, quan les realitzem, les hem de considerar més activitats catequètiques que no pas litúrgiques, no? Més catequètiques, o estètiques, o espectacles, que no pas activitat litúrgica. Però en el seu moment era autèntica activitat litúrgica.
Qui són els actors?
Els actors continuarem tenint el grup que hi ha d'any rere any, s'han anat fent veterans en el tema, i continuarem tenint el Sant en Guillem de Sant Jordi, i la resta d'actors els atendrem tots en els crèdits del fulletó que es disposarà.
Però els actors d'on són?
La majoria són d'aquí a Girona. Són molt pròxims, perquè això també els facilita el venir als assajos, no?, que ara aquí en algun dia en aquella catedral, a vegades entrem a la nau i sentim crits, i el primer dia fins i tot em vaig espantar, i qui s'està barallant aquí dintre? I eren els actors, no?, que ja estan assajant. Per tant, això els facilita molt, no?, aquesta proximitat. Va bé.
Quant dura?
No arriba a una hora. És breu.
A qui li pot interessar?
Mira, nosaltres ja, en vista dels anys que fa que ho estem fent, hem comprovat com realment li interessa a tothom. Perquè hem tingut nens petits que han sortit fascinats, gent gran que ha sortit igualment fascinada, públic familiar, públic juvenil. O sigui, realment, com que és una posada en escena espectacular i és una història que tothom la té molt interioritzada, veiem que empatitza i que sedueix molt a tothom. No hem trobat un sector de públic que no li agradi. És curiós.
Què és el que més destacaries d'aquesta obra?
Dos coses. Una és el missatge, perquè la gent realment sorprèn molt quan descobreix el missatge autèntic de la història original de Sant Jordi, que no és la versió, com deia, potser adulcorada, no?, que ens han ensenyat tots a col·legi. I l'altra cosa sorprenent és la posada en escena, perquè el joc de sons, llums, del drac volant, el propi armament dels personatges, realment hi ha una posada en escena molt, molt espectacular.
Què vols dir, que la història és totalment diferent de la que sabem?
Totalment no, però sí que és sorprenent quan veus el missatge que realment transmetia la història original i com això ha anat canviant potser més com una espècie de conte infantil, no?, que és el que avui dia veuríem a la història de Sant Jordi.
Bé, es representarà el proper divendres, dia 23 d'abril, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, no?
Exacte.
Aleshores, per tenir les entrades, on es poden aconseguir?
Això, les entrades, és gratuïta i obrirem a la pàgina web, no?, per fer les inscripcions i poder-se la gent apuntar, perquè, clar, ja, com bé sap, l'aforament serà molt controlat i tot estarà molt, molt vigilat.
Molt bé. Doncs, Joan, alguna cosa més a destacar d'aquesta obra? D'aquesta de la consueta de Sant Jordi?
Jo crec que ja has tocat tots els
punts interessants. Molt bé, molt bé. Doncs recordem, el pròxim divendres, 23 d'abril, a les 6 i a les 8 del vespre, recordem on es poden aconseguir les entrades, perquè s'ha de fer per invitació, a la pàgina web de la catedral, no?
Exacte.
Que és, ens la pots donar a l'adreça, o si no, que la busquin en un buscador.
Catedraldegirona.cat.
Catedraldegirona.cat. Gràcies, Joan Pinya, director del Museu de la Catedral de Girona. Que vagi molt bé.
Molt bé, merci. Adéu.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Celebrant la Pasqua amb música des del nostre programa de ràdio ara amb aquesta cançó Padre Mío que ens canta Gente Nueva.
Padre mío, te vuelvo a buscar. Entre tantas dudas estoy. Me falta algo y quiero encontrarlo. Hace tiempo.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Divendres de la setmana que ve és Sant Jordi i sempre que parlem de llibres tenim amb nosaltres el periodista Josep Víctor Gall que cada tres mesos, més o menys, ens recomana llibres. Quasi bé sempre, Víctor, em penso que és pel començament d'alguna estació.
Exacte. Ara estem en plena primavera, per tant, doncs, toca llibres.
I toca, si més no, Sant Jordi, llibres per Sant Jordi.
Sí, sí.
Quins ens recomanes? Tres llibres, crec.
Enmig d'aquesta llau de títols que inunden els nostres aparadors, n'hem seleccionat tres que tenen un denominador comú, l'accent gironí, diguem-ho així. El primer, Històries de Josep Pla, títol així. Està signat per l'estudiós del personatge, Josep Valls, i coincideix en el 40è aniversari de l'absència de l'Homenot, que Josep Pla va morir precisament el 23 d'abril de 1981. Bé, tots els capítols d'aquestes històries són interessants, però per ser on som, en destaquem el capítol titulat Amb l'estament clerical, que inclou personatges tan diversos com el bisbe Jaume Camprodon, a qui, per cert, Josep Pla criticava per haver deixat de residir en el palau, i és que no dubtà en considerar-lo, i escriure-ho així, d'una insensatesa total. També hi han converses amb el recordat mossèn Modest Prats, en qui mantenia unes excel·lents relacions. Es trobaven tant a la rectoria de Medinyà, al Mas Pla, al Motel Empordà. També són apreciables les històries amb el doctor Damià Estela, referides al seminari, i a Besolú, que era la vila nadiua del doctor Estela. En resum, cal tenir molt present aquest llibre, que és molt planià, però també recull la nostra història recent. Títol és Històries de Josep Pla, de Josep Valls, 308 pàgines, editorial Gavarres, preu 20 euros.
El següent és Capitells, monestir de Sant Pere de Galligans, que l'ha fet, és un llibre fotogràfic, ara ens ho comentaràs, un bon amic nostre, que és en Jordi S. Carrera, no?
S. Carrera, sí, és un excel·lent fotògraf, però, a més, amb un esperit artístic i sensibilitat d'artista. És un enamorat del, no sols del barri antic de Girona, el barri històric, el barri vell, diguem-ne com vulguem, on resideix, a més. La publicació d'aquest llibre coincideix precisament en el 175è aniversari del Museu Arqueològic de Catalunya, que acull aquest temple, diocesà, és una església en la que es poden fer les celebracions litúrgiques que necessàries o que calguin, però que des d'ençà de molts anys acull doncs, el Museu Arqueològic de Catalunya amb la seva seu gironina. És el segon llibre dedicat als capitells que ha fet en Jordi S. Carrera. El primer eren els capitells del monestir de Sant Daniel, aquest és el segon. El títol és Capitells, monestir de Sant Pere de Galligans. L'autor de les fotografies, Jordi S. Carrera, 79 pàgines a color, editat per AMR Edicions, 20 euros.
I el tercer llibre és L'església de Sant Pere de Figueres, un recorregut per la història i l'art.
Sí, aquest llibre ja fa un cert temps que és en el mercat, en aquest mercat que tant com tants altres afectats per la pandèmia, doncs l'any passat, el 2020, se celebrava el mil·lenari d'aquesta parròquia figuerenca. El llibre l'ha escrit i documentat Anna Maria Puig, que ha fet un magnífic treball doncs, a l'entorn de l'església de la ciutat, de la capital de l'Alt Empordà, s'ha realitzat també físicament la pròpia ciutat. Els alts i baixos de la nostra convivència han portat, en un cert moment, a la quasi desaparició física de l'edifici en el decurs de la Guerra Civil. Però, acabada l'escomesa, doncs es va refer i, precisament, aquest és un capítol molt interessant d'aquest llibre, el procés de recuperació de l'església de Sant Pere de Figueres. El recomanem perquè abans aquest llibre no s'amagui entre les llistes de referència bibliogràfica cals que els que estimin la història, l'art, el país i l'Empordà no se'l deixin perdre. El títol és un xic llarg, l'església de Sant Pere de Figueres, un recorregut per la història i l'art. El text és d'Anna Maria Puig, com dèiem, 205 pàgines i l'editat la Fundació Vergés Gin Jaume. El preu també és de 20 euros.
Recordem els tres llibres, Històries de Josep Pla, de Josep Valls, Capitells, monestir de Sant Pere de Galligans, de Jordi S. Carrera, i l'església de Sant Pere de Figueres, un recorregut per la història i l'art. Són els tres llibres que ens ha recomanat el periodista Josep Víctor Gai, que recordem que es poden trobar a la llibreria Casa Carles de Girona, plaça del Vint, número 2. Gràcies, Víctor.
Molt bé, fins a la propera.
Bona dia de Sant Jordi.
Gràcies, igualment.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 18, visita pastoral a Platja d'Aro a les 12 del migdia, missa presidida a la parròquia pel nostre bisbe Francesc. Dilluns que ve, dia 19, recés de l'apostolat de l'oració a les 6 de la tarda a l'església del Sagrat Cor de Girona. I recordem, divendres que ve Sant Jordi, hi ha la representació de la Consueta de Sant Jordi a les 6 i a les 8 del vespre a la catedral. Reserves a la pàgina web www.catedraldegirona.cat. Repeteixo, www.catedraldegirona.cat. Un any més ha posat en marxa la campanya a favor de marcar la creueta de l'Església Catòlica en la declaració de la renda, en aquest cas corresponent al 2020. Avui, més que mai, l'Església ofereix tota la seva ajuda perquè, sumant, aconseguim un món millor. És el nou lema d'enguany amb el qual es vol remarcar el compromís de l'Església amb la societat, que s'ha posat especialment de manifest durant aquest temps de pandèmia, amb l'ajuda que s'està oferint en els àmbits espiritual, humà, material, social i psicològic. Per aquest motiu i per poder continuar fent aquesta tasca, es demana que els creients i totes les persones que ho considerin marquin la casella de l'Església en la seva declaració de la renda. Trobareu més informació de la campanya a www.portantos.es. Repeteixo, www.portantos.es. I abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, doncs us informem que des de la delegació de la pastoral familiar del Bisbat de Girona s'ha posat en marxa una iniciativa per conèixer i aprofundir en la darrera encíclica del Papa Francesc Fratelli Tutti. És a partir de l'enviament diari, a través de correu electrònic, de fragments del document on hi ha reflexions i es posen en comú les diferents propostes que es recullen en aquesta encíclica. Són fragments que poden ajudar a remoure consciències i reflexionar sobre actituds de vida personal i també social. Podeu demanar informació sobre aquesta i altres iniciatives a pastoralfamiliargirona@gmail.com. Repeteixo, pastoralfamiliargirona@gmail.com.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
A la recta final d'Església Viva anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 18 d'abril, ho fem amb Victòria Mir, mestra jubilada. Bona Pasqua, Victòria.
Bona Pasqua per tots.
Quan vulguis.
En sou testimonis. Deia Rabindranath Tagore, aquells que porten el fanal a l'esquena envien llur ombra al seu davant. Som testimonis de Jesús ressuscitat, testimonis de qui és camí, veritat i vida. Si no estem amatents, podem donar l'esquena al que és la llum i projectar només la nostra ombra, farcida d'egoismes, apaties i incoherències. Hauríem de portar el nostre fanal del que som, tenim i fem al davant i ben alçat, com a testimonis de la llum que no enlluerna, ni crispa, ni angoixa. Tot el contrari, guia, acompanya, relaxa, escalfa i omple de la joia pasqual a tothom qui s'hi apropa. Talment com el far pica l'ullet als mariners perquè arribin a bon port. Quan mirem el ciri pasqual, refem el compromís de ser testimonis valents i constants en aquesta societat nostra per poder cantar plegats Aleluia. Bona Pasqua.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau.